Bon dia, què tal? Com estàs? Avui no puc començar aquest programa de la manera habitual perquè pel món de la ràdio, per Lleida i per mi mateix és un dia trist. Vull recordar el company, l'amic, el locutor, el Pere Rovira, que ens ha deixat aquesta passada nit. El Pere Rovira va revolucionar la manera de fer ràdio a aquesta ciutat als anys 70 i 80 i també la manera de com lligar comercialment els diferents esdeveniments amb l'antena. La seva passió per la ràdio era contagiosa i la seva veu ressonarà per sempre en els nostres records. Avui dediquem aquest programa a la seva memòria amb les companyes i companys d'aquesta professió que tant estimava. Així que et convido a que segueixis amb nosaltres en aquest homenatge al Pere Rovira Tarrés, que la seva veu continuï guiant-nos i el seu record ens inspiri a continuar fent allò que estimem. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Però vaja, que mirant el calendari t'he d'explicar que avui estem a la meitat de la setmana, que és dimecres, que és dia 20 de març, que a les 4 i 6 minuts de la matinada hem entrat a la primavera, la de les estacions, no la meteorològica, perquè ja saps que ens ho ha explicat moltes vegades el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez, que l'1 de març va ser quan vam entrar a la primavera, i que de moment seguirem amb aquestes temperatures escandalosament altes, per sobre dels 22, 23, 24 graus, les mínimes per sobre dels 10 graus. I això seguirà així fins divendres, segurament. Ara, el cap de setmana canvia. I, home, no ho farà radicalment, perquè és que estarem ja a final del mes de març, però sí que hi haurà una davallada tant de les mínimes com de les màximes. De totes maneres, el divendres ens ho acabarà d'explicar l'Armando Álvarez. Abans, però, busquem la previsió meteorològica per avui i per demà. Ivan Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida predominen els intervals de núvols que ens podrien deixar al llarg d'aquesta tarda xàfecs en punts del Pirineu, sense descartar que puguin anar acompanyades de tempestes. El vent també bufarà d'intensitat moderada, sobretot a l'extrem sud, i les temperatures es mantindran sense grans canvis al Pirineu i baixaran a la resta. Tindrem 26 graus de màxima a Lleida, 25 a Balaguer, 24 a la Seu d'Urgell, 23 a Tàrrega i 20 a Viella. De cara a demà dijous seguirem amb intervals de núvols, però en aquest cas anirien acompanyades de pols en suspensió que faria que reduís la visibilitat especialment en zones altes. No s'esperen precipitacions i les temperatures en general pujaran. Arribarem als 27 graus de màxima a la Seu d'Urgell, 26 a Balaguer i a Tàrrega, 25 a Lleida i 22 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. I et preguntaràs per què aquesta cançó. Són Ricky e Poveri, serà Porque te amo. Doncs mira, aquesta és la... Jo quan vaig entrar a treballar en aquesta casa va ser a Cadena 100, a la nostra emissora musical, fent música, ficant música, vaja. I recordo que la primera vegada que vaig conèixer el Pere Rovira aquí a la ràdio, que ja ens coneixíem d'abans, de molt abans, però aquí a la ràdio, la primera vegada, doncs el primer que em va demanar és: escolta, m'has de fer un CD amb cançons pel cotxe. I la primera cançó que em va demanar va ser aquesta. No sé si perquè jo em dic Ricard, Ricky e Poveri, serà Porque te amo. I la veritat és que sempre ha estat una cançó que l'he tingut associada al Pere Rovira. Mira, això és personal, és la meva vivència i per tant és un record meu. I la veritat és que recordar-ho així, amb aquesta música que és maca, és alegre, si vols, doncs també m'agrada. David Velasco, director de COPE Lleida, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bueno, per cert, tu a Lleida ja fa uns quants anys, ja, que estàs?
Doncs sí, ja fa uns quants, ja anem cap als 18 anys i sí, sí, la veritat és que també la imatge que tenies tu del Pere, doncs també segurament era la que tinc jo, no?, d'una persona molt alegre, una persona, la veritat és que tenia un sentit de l'humor especial, tenia aquell sarcasme que jo crec que en el Pere era molt característic, i aquí hi ha gent que ha tingut el privilegi de veure'l treballar. Nosaltres dos
no,
a mi m'hagués encantat veure'l en directe i escoltar-lo en directe, però sí que tenim companyes i companys que van viure aquella època, jo diria que l'època daurada de la ràdio. Després hem tingut i hem continuat fent ràdio, però no ha estat l'època daurada de la ràdio, i per tant van ser autèntiques estrelles de la ràdio, perquè era el referent, perquè moltes famílies només es podien escoltar la ràdio o llegir el diari, no hi havia més possibilitats, i per tant no només informaven sinó que acompanyaven, i jo crec que la ràdio en aquella època doncs era això, no? I per tant ell és una de les estrelles de la ràdio a Lleida, com han estat doncs altres persones, altres companys que encara tenim amb nosaltres, com pot ser la Mari Carmen Saador, que tinc al meu costat, com pot ser el Cosme, com pot ser gent que fa molts anys que s'hi dedica, la Mari Guametón, tanta altra gent que va fer de la ràdio, doncs jo crec que història pura, no? I així queda reflectit, i el Pere era un d'ells.
He pogut parlar aquest matí amb una locutora, amb una companya nostra, que va estar treballant aquí amb nosaltres als anys 70, la Dolors Bosch.
Una de les persones que sí que va estar doncs, treballant, colze a colze o veu amb veu, si voleu, ja que parlem de ràdio amb el Pere Rovira, va ser la Dolors Bosch, que mira, avui la tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Dolors Bosch, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs, sobtada, evidentment,
sí.
Per la pèrdua, sí, 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 sí.
Dolors, tu ets locutora a Ràdio Popular de Lleida des de l'any 71.
Sí, del 71 fins al 84, crec que va ser, el 84, sí, 84-85, sí.
Tu recordes com arriba el Pere Rovira a Ràdio Popular? Us van avisar abans?
Bé, va ser... Sí, bueno, que s'incorporava una altra persona, i la veritat és que va ser innovadora en tots els sentits, molt emprenedor, va remoure tot el que és la ràdio, va ser un canvi... brutal, sí, 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 sí.
Uh-huh. Tu vas coincidir amb el Pere Rovira fent programa a l'hora?
Sí, 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 vam fer un programa, vam fer programes de nit, que eren de les 10 de la nit fins a les 12, crec recordar, i algun durant el dia, i, bueno, doncs va ser molt, molt, molt innovador, molt innovador en tots els sentits, perquè va portar econòmicament, va ser brutal, en el sentit que bé, doncs, en aquell moment la publicitat, la ràdio tenia una altra concepció i va renovar, sí, sí. Com també ara aquí aprofitaria per comentar que també en aquest cas va ser una altra companya, el Dago Morenilla, que va ser també després i que també s'ha deixat. Sí.
Clar, llavors, és que hem de recordar que llavors la ràdio es feia 24 hores des de Lleida, eh? Es feia tot el dia des de Lleida.
Exacte, sí, sí, exacte. Sí, sí, sí. Tot era programació local, amb programes molt musicals, i també en aquest sentit d'entrevistes, i va ser la ràdio que es va fer en aquells anys, va ser, bueno, d'un canvi, i el Pere Rovira pues, va ser un dels protagonistes, sí.
Un d'ells era la Noche Musical, no?
Sí, jo ara gairebé no ho recordo, però és que tot era en directe, pràcticament tot en directe, després va haver... es va crear la freqüència modulada que hi havia per gravada, però aquest programa era en directe, era a la nit i a més amb una molta publicitat. El Pere doncs, tenia una capacitat de treball increïble. Venia molt avall i que anava a presentacions que es feien, com per exemple la de Mollerussa, discoteques, que va ser també el moment de les discoteques, festes majors, sí, molta activitat.
Clar,
a través de la ràdio, doncs, lògicament amb molta publicitat també.
Clar, no, et anava a preguntar justament això, perquè em consta que fora de la ràdio també era una persona molt activa a l'hora de presentació d'events i tot plegat, unint-ho tot amb la ràdio, no? Acabant fent un pack.
Sí. Va ser un canvi extraordinari. Sí, amb tots els nivells i sobretot econòmic va ser un gran impuls. Sí.
Molt bé, doncs hem parlat amb la Dolors Bosch, locutora de casa nostra, dels anys 70 i inici dels 80, va coincidir amb el Pere Rovira i ens està radiografiant el que ens explica tothom. Dolors Bosch, gràcies per atendre'ns i una abraçada gran.
Gràcies a vosaltres, una abraçada també.
Passem ja al minut i mig de dos quarts d'una. Mari Carmen Salvador, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, molt bon dia. Una miqueta sí, trista, sí.
Mari Carmen Salvador, tu, sempre ho dic així, la Mari Carmen Salvador és la primera veu que va aparèixer, ni que sigui al moment de fer les proves, la primera veu que va aparèixer a l'emissora de Lleida, de llavors Ràdio Popular, després COPE Lleida. Per tant, tu sí que l'has viscut, l'arribada del Pere Rovira a l'emissora de Lleida.
Sí. Però abans de tot, ara que parlava la Maria Dolors Bosch, la companya, doncs vull recordar una altra companya, la Mercè Lladó, que també va treballar amb el Pere, va coincidir amb el Pere, ja és traspassada, i ja que s'ha anomenat també la Mari Bometón, voldria fer record també de la Mercè Lladó, que va ser una persona encantadora i també va coincidir amb el Pere. Pues sí, jo ja era aquí quan va vindre el Pere. I va ser un canvi radical, perquè és el que deia la Dolors ara, doncs se va obrir la ràdio se va obrir, els micròfonos van sortir fora de la ràdio, un dels artífecs va ser el Pere. Perquè
és curiós, això que ara trobem normal, de sortir de la ràdio i que ens esforcem a fer-ho.
No. Llavors, clar, havíem estat tot el dia de programació. Només que s'ho imaginen les persones que ens escolten. És que havia que cobrir 24 hores de programació. I primer només teníem la una mitjana, però després ja, quan vam tindre la FM, teníem que cobrir les dues fins que també la FM ens la van agafar per connectar en Madrid. Però primer era tot, eren dues emissores. Llavors, doncs, ell se va obrir molt a la publicitat i als magazins. I a més, una de les coses, perquè ell treballava, ell feia els programes de nit, però quan jo el vaig conèixer era això, era una persona que va vindre de dir, bueno, jo faig publicitat, surto, faig publicitat de les discoteques, faig publicitat de les festes majors, totes les festes majors que teníem del nostre voltant, la publicitat la teníem nosaltres aquí a la COPE. I els representants de les festes majors, que hi havia pues, dos o tres representants, ens pues, donaven tota la publicitat a nosaltres, per cara del Pere, perquè després el Pere anava a presentar en aquestes festes majors. Vull dir que va ser. Després també hi havia d'altres definicions, o sigui, la comarca a la ràdio era un programa que va començar ell, la comarca a la ràdio. Per què? Perquè teníem corresponsals a totes les comarques de Lleida, fins a la muntanya, totes les comarques. I fèiem un programa i connectàvem amb els nostres corresponsals. I amb els nostres corresponsals sabíem el que passava a l'Urgell, el que passava al Segrià, el que passava a Soses, el que passava a Bellpuig, tot, perquè teníem corresponsals de tot arreu. I aquests corresponsals els va aconseguir el Pere. Llavors nosaltres, només ell cuidava de que no faltessin, tenir contacte amb ells, i nosaltres que estàvem aquí fent emissió, doncs teníem l'obligació de gravar-los, gravar quan a tal hora has de trucar al de Alfarràs, doncs vinga, a trucar al d'Alfarràs i la connexió, sí, o al de Tamarite, teníem també la zona de
però
de,
això, Mari Carmen, sí que és arribar al territori,
a tot el territori, i llavors amb la mòbil amb la mòbil, ja uns anys després ja havia ja estava rodat amb la mòbils, pues van agafar
la mòbil, és,
una
unitat mòbil és el cotxe, no un telèfon mòbil,
No, és un cotxe de un 4R, no sé com li deien.
Un 4L, un Renault 4, devia ser.
Un Renault 4 d'aquells quadrats, sí. Blau, i portava amb l'antena, que si funcionava bé, si no funcionava tan bé, l'antena, i dintre portàvem pues, una petita emissoreta, i anàvem amb això, anàvem l'Oquim Romanyà, un bon company també de bon record, que no sé ara si està, va estar molt temps a la televisió, ara no fa dies que, bueno, fa temps que no tinc contacte amb ell, el Cosme García, que ja sabeu vosaltres i segurament que hi haurà parlat. I...
No, no, ara
bueno,
ara pues parlarem
li tocarà amb ell. Doncs. El Cosme García, el Quim Urmanyac i el Pere Rovira. I amb les, aquesta mobileta, pues, amb aquesta mòbil anaven por ahí. I anaven pues, els cap d'anys, allà hi havia festes de cap d'any, perquè llavors fèiem la publicitat també d'aquella sala de cap d'any. És que el Pere va obrir el que era la publicitat per Cope Lleida. Mm-hmm. I va ser una persona importantíssima, alegre, oberta, un company meravellós, un bon amic. Vull dir, hi va haver coses amb ell que no es poden oblidar. I després va tindre el programa de nit, com us deia la Maria Dolors ara fa un moment. Ell, quan ja teníem les dues emissores, la FM, i ja era nostra, ja no hi havia connexió, que teníem la FM, fèiem la nit. Però la nit amb excel·lència era el Pere Rovira, el Pere i el Deltell. El Deltell era un company que també va fer...
Amb el Xavi Deltell parlarem també,
Sí, avui? Sí, el Xavi. Deltell va fer musical també, va sí, fer sí. musical a la FM, perquè tenia, venia darrere meu i me'n recordo perquè ja sabeu el que passa.
Per cert, Mari Carmen, han trucat oients i ha trucat un oient que deia que pels discos dedicats que feien, sí. que havies d'omplir una butlleta que venia en el diari de Lleida i a partir d'aquí doncs posaves la cançó que volies que et dediquessin i entraves en les moltíssimes peticions que hi havia, però havies d'omplir la butlleta.
Era tan bonic.
No, i sense butlleta, els dissabtes al matí jo feia la FM, la música joven, i m'enviaven cartes.
O cartes,
però... I tenia un munt de cartes cada setmana, inclús ara, és una anècdota, el meu... El marit de la meva filla m'escrivia, i ara ho recorde. Vull dir, doncs... clar, teníem un musical a l'FM, però la nit va ser molt bona, perquè amb lo del Tell eren dos vellets.
Feien veus.
I feien unes coses molt boniques.
Ja que parlem de música, ara seguirem parlant de música i del Pere Rovira. Mari Carmen Salvador, una abraçada gran, que s'ha expressat amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per deixar-me parlar del Pere, que me l'estimo molt, i vull dir, al final, vull dir, era un gran professional i un gran company. Gràcies, Pere.
Cope Lleida. Una altra de les persones que va compartir, anava a dir ràdio, però ràdio i fora de la ràdio, és el Ramon Vilà, és l'antic, bueno, el que va ser propietari del restaurant Norai, és cuiner i segur que van compartir molts moments d'aquells de sobretaula, d'aquells que són molt bons moments aquests. Ramon, què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia.
Clar, aquests moments de sobretaula, de després d'un sopar o després d'un dinar, donen per explicar-te moltes coses,
Ui, moltíssimes, moltíssimes. Tenim de colla amb aquest aspecte. Sí, sobretot amb l'Anna, amb la seva senyora, també pues, fèiem allà les tertúlies i ens ho passàvem la mar de bé, la mar de boig.
Ramon, escolta, tu com aterres a la ràdio? O com coneixes, com es creu el teu camí amb el del Pere Rovira?
Doncs pues mira, va ser tot per fer unes falques comercials, normal, i llavors, pues mira, vam contactar tal, i a ell li va agradar també les meves idees que jo tenia, i fèiem una ràdio, però mira, fixa't en compte, des de les 2 de la matinada fins a les 6, i ens ajuntàvem també amb una colla, també de companys, que cada un tenia les seves històries, i jo em tocava a mi la cuina. Hi ha altres companys com el Marc, el doctor, potser feia de doctor, el Joan Castillo feia tipo Omni, el Vitrian, en fi, la Conxita, en fi, teníem, érem una colla i érem molt benvinguts. Mm-hmm. I després ens ajuntàvem per almenys una vegada a l'any, com a mínim, ens ajuntàvem tots junts aquí al Norai a fer un bon sopar i llavors fèiem, ens duraven les 15 o les 8 del matí moltes vegades.
Déu-n'hi-do. Escolta, de quina època, de quins anys estem parlant?
Mira, jo vaig començar amb ell sobre els finals dels 80, i tota la colla seria, a millor, l'any 90, 91, 92, sobre aquella època.
Mm-hmm. El Pere Rovira, a part de ser una estrella de ràdio, per què no dir-ho,
sí,
en el seu moment, sempre m'han explicat, i ell mateix en el seu moment, aquestes idees al món que ara l'anomenen món del màrqueting, de la part comercial.
Correcte.
Molt innovador, es veia molt més enllà.
Per supost que sí. Era un home molt, molt, molt afable en aquest aspecte. Et deixava una miqueta de coll, és a dir, que no et marcava unes pautes ni res, sinó que et deixava enrenar perfectament. I sobretot, doncs, per això, és en la innovació en aquella època.
Mm-hmm.
Moltes vegades jo mateix... En aquell temps se sentien unes 4.000 persones aquí a Lleida. És a dir, que no tenim que donar broma amb la cosa.
No.
Perquè eren taxistes, metges, forners, esto. Però clar, els forners, per si fes tot aquest, sempre eren els mateixos. Però els taxistes no, que anaven canviant.
Clar.
Els metges tampoc. És a dir, que els guàrdies, la seguretat, tot. Era completament diferent a lo que és ara.
Molt bé. En fi, escolta, tu recordes com es deia el programa?
Pues no, perquè ja tinc mig Alzheimer, no, ja sóc gran i se m'han anat a la valla.
Bueno, no, però bueno, sí que ens has parlat de matinada.
Sí.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí.
Doncs escolta, que estem coneixent moltes veus que van compartir ràdio i vida amb el Pere Rovira.
Correcte,
que en el teu cas suposo que és això, ràdio i després fora de la ràdio també.
Sí, sí senyor.
Molt bé. Doncs Ramon Vilar, ets el que vas tenir el restaurant Norai, quants anys?
35.
35 anys.
Sí, des del 1084 fins al 2017.
Molt bé. I ets cuiner?
Sí, escolta, la meva professió.
T'ho pregunto ara, encara et deixen cuinar a casa? Encara cuines a casa o no?
Oh, és el que em toca. La meva senyora no toca mai els fogons per res. Imagini.
Molt bé.
Sí, senyor, sí.
Ramon Vilà, escolta, espero que ens puguem conèixer en persona, que m'ha agradat molt parlar amb tu.
Quan vulgueu, aquí estic a la vostra disposició.
Una abraçada gran i gràcies per estar amb nosaltres avui.
Moltíssimes gràcies a vostès. Que vagi bé.
Gràcies. Recordo que tenim un número de WhatsApp, perquè si ens vols enviar missatges de veu o de text, ho puguis fer, 664-526-180, 664-526-180.
Cope Lleida.
Un altre dels companys actuals de Cope Lleida que va compartir micròfon amb el Pere Rovira va ser el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Una mica desil·lusionat, no?
Sí,
perquè
clar,
jo esperava, sabia la patologia, sabia quin era el desenllaç, però bueno, no ho veia tan a prop, no? Jo
Cosme, que no t'ho he preguntat mai, bueno, sí que t'ho he preguntat, però no tinc clar exactament. Tu, quan arribes aquí a Ràdio Popular, a Cope Lleida? En quin any?
Bueno, fa 45, fes números. Fa 45 anys, quasi 46. Jo començo a la Ràdio Cadena Espanyola quan tinc 18 anys, i ho he dit a la meva festa, que vaig començar amb una crònica dels Pastorets, al desembre.
O sigui, l'any 80, més o menys, o 79.
Sí, jo començo a Ràdio Tàrrega.
Hi havia el Pere Rovira ja aquí,
El Pere, sí, ho van portar d'Igualada, i estava Igualada, Ràdio Igualada, i Montseny Gené va dir que era una veu molt bona i tal, i l'havien de portar. La veritat, jo sempre he dit que el Pere Rovira, el Carro de Llar, la Mercellador, han sigut veus meravelloses amb aquesta casa. Arriba el Pere i és una revolució amb aquesta casa. El Pere Rovira és una persona imaginativa, no? Jo només vull recordar un programa que vam fer amb Quim Romanyà, que per cert s'ha impactat molt quan li hem dit. El Quim Romanyà, que ell i jo vam fer un programa que va començar a les 9 de la nit del dia 31 de desembre, acabem a les 9 del matí, i en aquell moment vam facturar 1 milió de pessetes. Això és el Pere Rovira. Però és que, a més,
dels de fa 34 40 anys.
I feia un programa que es deia Les Noches Musicales, i aquí va passar tothom, no? Amb Les Noches Musicales va haver de tot tipus, fins i tot li van tirar les orelles perquè portava alguna cosa d'aquelles esotèriques i tal, i en aquell moment no estava ben vist, no? Però era un innovador total. El Pere era d'aquella persona que tothom volia que anés ell. A la Maria Dolors Bosch van presentar els vestits de paper de Mollerussa quan havia el José Luis Barcelona i tota aquella gent que era gent de caché, no? Qualsevol presentava els vestits de paper. Hi ha un llibre publicat, en Jordi Pérez ho va portar, el nostre tècnic, i la veritat que és que el Pere era una veu privilegiada, anava molt, era molt amic del Matías Palau, que és el que tenia el Musicland de Valls i de Binèfar. Havia estat a la discoteca Musicland moltíssim, va muntar un pub a Mollerussa, és que li agradava tot. Va ser dels primers que va tenir una casa prefabricada d'aquests de fusta que es traslladava d'un cantó a l'altre, i era amic dels seus amics, i li agradava molt a aquelles persones que jo, quan acabava amb ell, a vegades a la una del matí quedàvem i nos anàvem a fer un beure i encara arribàvem a lo millor que havia hagut una festa, no?
Però... aquí vai, és a dir, tu vas compartir micròfon amb el Pere Rovira, hores de ràdio... Més o menys.
Vaig fer algunes coses amb ell, no gaires, jo t'he de dir que...
Però fora de la ràdio també.
Sí, i tant, havíem presentat moltes festes conjuntament, ell me passava festes a mi, el Carlos i ell eren els presentadors quan jo arribo aquí que més coses presentaven. I mossèn Gené, en aquell moment, el Pere Rovira li va fer les nits, a la qual ell no podia anar, i a vegades me deia, Cosme, te quedes tu a fer el turno, t'ho pago i jo me'n vaig a presentar. I a vegades me deia, no, ves tu amb aquesta festa i presenta-la tu. I jo allí, doncs, vam tindre una gran embranzida. Jo la veritat és que sempre tinc que dir, no enganyo mai. Jo em vaig comprar un pis gràcies a les presentacions que jo feia a les discoteques, pubs, festes majors, pubilles... Bueno, és que no parava, anava... Gràcies al Big Ben, en aquell moment, que havia el Robert Serentill, l'actual gerent del diari Segre, el Robert Serentill ho portava en aquell moment. Es deia Foncomi, l'empresa. Es va portar a l'Starlet, a Star Garden, a tot arreu. També, quan vaig vindre, clar, jo havia fet coses amb el Xema Soler Solà, amb el MAC, però jo arribo aquí i me projecten. Jo podia escriure, anava al Festival dels Pirineus, organitzava conjuntament amb Luis de l'Olmo l'Expo Cançó de Roda de Barà, i el Pere Rovira sempre era el bon conseller. Me deia, Cosme, vigila per aquí, vigila per allà. Ell i la Dolors, per mi, han sigut els consellers número 1. I...
Doncs gràcies, Cosme, que... Escolta, que ara arriba el Joan Vilella.
Cope Lleida.
Una altra de les persones que van passar per Ràdio Popular de Lérida, el que va ser el d'abans, de Cope Lleida, va ser el Joan Vilella, que a més el Joan Vilella després l'hem tingut aquí als micròfons amb d'altres activitats, i és una persona que sí que va estar vivint també tots aquests anys, els anys 80, aquells anys tan forts de la ràdio. Joan Vilella, què tal, bon dia?
Molt bon dia.
Anys 80, no? Estaves tu amb nosaltres, bueno, amb nosaltres, vull dir, a Ràdio Popular.
Sí, precisament va ser la dècada dels anys 80 fins al 92, tot l'any des del 81 al 92 vaig estar compartint micròfons aquí a Ràdio Popular, inclús vaig ser de les persones, juntament amb el Carlos Rodellar, que van posar en marxa la FM d'aquí, sí, de Ràdio Popular, que es deia Popular Escope en aquell moment, de la FM de Ràdio Popular, no?
Joan, tu quan arribes a l'emissora de Lleida, el Pere Rovira ja hi és.
Sí, i tant, el Pere Rovira ja feia temps que hi era, i si em permets expressar el meu condol i tot el meu suport a la família del Pere, perquè del Pere en tinc un gran record. Em sap molt greu, perquè encara era jove, el Pere, em sap molt greu que ens hagi deixat. Les meves condolències i el meu suport a tota la seva família. Era una persona molt estimada. I efectivament, contestant a la teva pregunta, quan jo vaig arribar aquí a Ràdio Popular, a la COPE, el Pere Rovira, sí, ja feia temps que hi era. Inclús abans d'entrar aquí a la COPE, que jo ja treballava al que era l'antic diari de Lérida, me'n recordo que el Pere feia un programa per una mitja a la nit, perquè llavors la FM encara no s'havia posat en marxa, feia un programa a la nit i jo pujava cada dia i feia un escrit speech sobre les notícies i una mica així en plan broma sobre algunes notícies que havien passat aquí a la ciutat de Lleida, no? Són records que guardo molt de carinyo.
Amb els anys, Joan, tu també et vas convertir en un personatge molt mediàtic a l'espectre de ràdio de Lleida. Com et deien? El xico romàntico, no era?
El xico romàntico, sí. Sí, sí, vull dir, quan, precisament quan vam posar en marxa la FM, bueno, vaig fer un programa i així en plan pues, amb música del moment i música així molt romàntica i, bueno, sí, dient el xico romàntico de la ràdio. I realment va ser un programa que va tindre molta acceptació i molta audiència, no? I inclús amb un llibre que va escriure un antic director de Ràdio Lleida, que es digui Jaume Serra, va parlar del meu programa, del meu programa aquí a la FM de la COPE, i dia que realment es havia convertit en un fenomen de masses, no? Perquè arrastrava molta gent, no? I sí, va ser tot un programa i va marcar una època a la ràdio, que per cert la època dels anys 80 aquí a la ràdio per mi va ser una dècada excepcional, va ser algo fantàstic que en tinc un gran record i amb molt de carinyo.
Em feu una mica d'enveja, eh? Perquè és veritat que després la ràdio ha canviat molt, amb coses molt, per a millor molt. I amb d'altres no tant per a millor, eh? Però
sí, bueno,
va ser una època explosiva.
Correctament, sí, és fer una ràdio més directa, no? Més de tu a tu, amb els oients, no? Ara queden més despersonalitzada, per dir-ho d'alguna manera.
Joan, tu vas compartir micròfon alguna vegada amb el Pere Rovira?
Sí, com abans t'he comentat, bueno, inclús hi havia moments que ens substituíem a la FM, a la programació de la FM, a vegades ell pràcticament estava més a una mitja que FM, però també estava a la FM, no? També feia programació a la FM i hi havia dies que ens substituíem, que plegava ell i entrava jo, o a la inversa, no? Plegava jo i entrava ell, no? I com t'he dit abans, sí que vam compartir micròfon amb un programa a una mitja que feia el Pere totes les nits, no? Totes les nits a una mitja ell feia un programa i em va comentar si volia pujar a col·laborar, i sí, pujava jo cada dia. Em dic pujava perquè
sí, a baix de sí, tota sí. La el diari de l'Enida estava baix, sí. No? Sí.
I llavors dic, jo pujava a l'emissora i cada dia pues, compartíem micròfon i fèiem una mica de speech i una mica també en plan broma en aquest programa durant uns anys vam compartir micròfon.
Escolta, Joan, i fora de la ràdio, als escenaris?
Que jo recordi, amb el Pere no vam coincidir a dalt d'un escenari. Jo recordi, no ho tinc present, vaig.
Joan Vilella, escolta, que t'agraeixo moltíssim que avui ens haguis acompanyat aquests minuts en record del Pere Rovira. Gràcies, una abraçada gran.
Gràcies, una abraçada i repeteixo les meves condolències per la mort del Pere i el suport a tota la seva esposa i als fills i a tota la família i amics. És una pèrdua que sento realment molt forta.
Copellera. Mira, a més, una altra de les persones que va compartir ràdio amb el Pere Rovira va ser el Xavier del Tell, que segurament ha transcendit més enllà de la ràdio, perquè la seva aparició a la televisió, doncs, clar, la televisió ja sabeu que arriba a tots els racons, tot i que la ràdio també s'escolta a tot arreu. Xavier del Tell, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal? Bueno, bon dia, per dir alguna cosa, sí. Clar, m'havia assabentat aquesta notícia i la veritat m'ha quedat una mica... Pues així, saps? No sabia res perquè ara feia temps que no tenia contacte amb el Pere I bueno, pues la veritat és que sempre que es va un amic, un gran amic, un gran professional com ha sigut ell, pues la veritat et quedes així.
Sí.
M'ho ha agafat gravant sí. una cosa, però bueno.
No, t'ho agraeixo que ens haguis atès, perquè clar, aquestes coses no tenen agenda, per desgràcia. Xavier, com es creuen els vostres camins amb el Pere Rovira?
Mira, pues, jo primer vaig ser un fan increïble del Pere Rovira quan feia les noches musicales. Jo sí. encara no em dedicava amb això, jo crec que era com mitjans dels 70 o potser o principis dels 70. No recordo que feia aquest programa per les nits i amb aquest estil tan particular que ho feia i tal. I després, bueno, gràcies al món de la discoteca, jo havia treballat com DJ, vaig anar a parar a fer uns anuncis per la discoteca que aleshores era la Crisalis de Binefa.
Sí.
I Pere portava una mica també tot això i ens van conèixer allà fent... Anava un cop a la setmana a fer com un petit espai publicitari de la discoteca. I a poc a poc, pues, bueno, vaig tindre pues, la sort d'entrar, treballar. Eren els inicis de la FM, encara no existia la FM.
Sí.
Eren, vull dir, tot allò començava a poc a poc. I a partir d'aquí, bueno, pues, ja vam treballar en diferents programes i tal. I després vam tindre una gran amistat.
Em deien que potser, Xavier Deltell no s'hagués dedicat al món de la ràdio, no hagués entrat al món de la ràdio, sinó hagués sigut per aquesta col·laboració.
Pues sí, efectivament. No era, o sigui, jo m'encantava la ràdio, no sé, era algo que tenia des de petit al cap i jugava a fer ràdio i tot això. I llavors escoltava la ràdio i jo m'encantava per les nits, vull dir, recordo especialment aquelles nits d'estiu escoltant la ràdio amb aquest, les noches musicales del Pere Rovira, tenies que escriure, em sembla que sortia un cupó, no sé on, i escriure per demanar la cançó, que llavors estava de moda. I tu saps l'alegria que és quan un bon dia coneixes a un fan, o sigui, en directe, saps el que suposa això, i llavors jo vaig anar per fer un programa, jo tinc un programa de publicitari sobre la discoteca, i es van conèixer i jo, ostres, tal, me'n recordo i em deia, no, tranquil, vinga, gravamos esto un altre cop, vinga, fem això, tal. Va ajudar molt, i llavors, pues, bueno, li tinc un carinyo especial.
Xavier Deltell, escolta, això de ràdio, però fora de la ràdio veu col·laborar també, perquè el Pere era molt actiu, amb presentació d'events i organitzar saraus fora de la ràdio.
Sí, sé que van ser, en aquella època érem, bueno, ell presentava bastants eventos, me'n recordo i tal, i a part a vegades érem jurats de concursos de carnestoltes, per exemple, concursos de música en diferents discoteques, i me'n recordo que col·laborava. I després sí que també vam estar col·laborant, si no m'equivoco, a algunes de les edicions de la Volta Ciclista Lleida, també. Si no recordo malament, sí que vam fer bastantes coses. Després, bueno, jo vaig anar canviant de emissores i de tal, i ens van una mica... Clar, és veritat que portava un temps sense tal, i per això encara m'ha agafat més així, ha sigut tot ràpid. M'acabo d'enterar ara, res.
Sí, ho sé, Xavi, i... I, per desgràcia, t'hem hagut de trucar per aquest tema, però t'ho agraeixo moltíssim que haguis trobat aquest forat.
No, i a vosaltres, i vull aprofitar per enviar un petó a tota la família, que també ens coneixem, i els fills, la dona, tal, i enviar-li una forta abraçada, molts petons i molta força, vamos, per aquest moment. Vamos.
Xavier Deltell, una abraçada gran, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Merci.
Cope Lleida.
En el meu cas, en el Pere Rovira, lo recordo com un gran de la ràdio de Lleida, ¿vale? Perquè jo de petit ja l'escoltava a la ràdio. A la ràdio en aquell moment era un dels famosos, perquè en aquell moment només hi havia un canal de televisió i a Lleida hi havia dos canals de ràdio. I la gent de ràdio llavors eren unes star systems. Me'n recordo també quan venia a presentar les festes majors al poble. Vull dir, era tot un crac, no? Ostres, aquella persona, no? Aquell famós. I més endavant, doncs, vaig tindre l'oportunitat d'estar aquí amb ell, aquí a la ràdio, i ja amb una altra faceta, ¿vale? La faceta d'interès comercial, perquè després el Pere es va passar al món comercial, i una gran persona, amb unes grans idees, molts grans idees, idees disruptives. Jo crec que en aquell moment que la ràdio o els mitjans de comunicació estaven molt encorsetats, doncs ell necessitava més ràdio, més llibertat, més de tot per impregnar, per fer lo que ell tenia al cap, no? I jo crec que bueno, si hagués tingut l'oportunitat de fer tot el que pensava, doncs, ostres, ni haguéssim sentit a parlar perquè hagués creat més d'un model diferent de fer ràdio. Jo, senzillament, d'aquí un gran record, una gran abraçada, Pere, i t'estimarem sempre.
La veu del Jaume Sitjà, que per cert ens acompanyarà després a les noves tecnologies. Si voleu acompanyar la família, estarà al tanatori demà dijous a les 6 de la tarda, de 6 a 8, i divendres de 9 a 11:45. La cerimònia al mateix tanatori, el divendres a 11:45 del migdia. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la 1. Gràcies, evidentment, per acompanyar-nos i per tots els que ens heu fet arribar les vostres veus a través de WhatsApp o de trucades.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es una de las noticias del día. La Guardia Civil ha efectuado varios registros en la sede de la Federación Española de Fútbol de Las Rozas y otros 11 domicilios en una investigación por corrupción y blanqueo de capitales. Una operación que coordina un juzgado de Majadahonda en Madrid junto con la Fiscalía Anticorrupción y donde también está interviniendo la Europol. Los registros se están produciendo en varias ciudades españolas y se prevén hasta 7 arrestos, aunque el número de investigados puede llegar a 12 personas en total. Este es un nuevo mazazo a la imagen del fútbol español, especialmente en el entorno de la Federación Española. No hace falta que te cuente de dónde venimos, ¿eh? De la dimisión del presidente Luis Rubiales por un caso de agresión sexual, el de Jenny Hermoso, que ahora mismo está en pleno proceso judicial. Si pensamos que con la salida de Rubiales las aguas se habían calmado, pues ya vemos que no, que vuelve la tormenta. Como te estamos contando, ahora mismo hay una operación policial abierta en relación a presuntos delitos relacionados con corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales. ¿Qué se está investigando? ¿Por qué se ha activado el botón de la operación? Pues la cadena COPE empieza a tener algunas respuestas en medio del silencio oficial y del secreto de las actuaciones. El hilo del que puede estar tirando ahora mismo la Guardia Civil son los contratos firmados con Arabia Saudí para llevar varios torneos españoles precisamente a ese país. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Los contratos con Arabia Saudí parece ser el detonante de la operación que ahora mismo está de nuevo sacudiendo al fútbol español.
Sí, la información que viene contando la cadena COPE desde las 12 de la mañana es que la investigación que ha iniciado la UCO por contratos irregulares en la etapa de Luis Rubiales se centra en los últimos 5 años con los contratos con Arabia Saudí para llevar allí la Supercopa de España. Las diligencias por las que está actuando la UCO amplían el asunto a 2 temas más que conciernen a Luis Rubiales. Un viaje a Nueva York cuando era presidente de la Federación Española de Fútbol, que en principio Luis Rubiales informó que era para trabajar en bien de la Federación Española de Fútbol y hay dudas sobre ello, y también el pago del piso que tenía en Madrid y que pagaba en parte la Federación Española de Fútbol. Como vienes contando, hay 11 domicilios que están siendo investigados. La cadena COPE ha confirmado que uno de ellos es el de Luis Rubiales en Granada, sin saber si está en España, en Granada o dónde está Luis Rubiales, y otro es el de Tomás González Cueto, abogado externo, el despacho de Tomás González Cueto, abogado externo de la Federación Española de Fútbol, hombre muy importante en la etapa de Luis Rubiales, mano derecha de Luis Rubiales, y este despacho también estaría dentro de esos 11 domicilios. Por supuesto, la Federación Española de Fútbol, que está siendo intervenida ahora mismo por la Unidad de Control Operativo de la Guardia Civil. Si te parece, vamos hasta allí para saber cómo está ahora mismo actuando la Guardia Civil. Ahí está Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Lo que sabemos a esta hora es que sigue el registro en esta sede central de la Federación Española de Las Rozas. Hace unos minutos se marchaban 3 integrantes de la Guardia Civil, pero aún siguen dentro los agentes de la UCO que llegaban esta mañana, más 2 agentes más que han llegado posteriormente, registrando los despachos jurídicos y el despacho, como tú decías, del abogado externo a la Federación, hombre de confianza de Luis Rubiales, Tomás González Cueto.
Bueno, pues esta es la investigación que está teniendo lugar en este momento. Hay que decir que parte de una denuncia de un particular, de Miguel Ángel Galán, que es el presidente del Centro Nacional de Entrenadores, y que él había denunciado estos hechos, y la Guardia Civil ha entendido que podrían ser delictivos y por eso está interviniendo. Ya digo que está todo muy centrado en la figura clave, es Luis Rubiales, y que llama mucho la atención los contratos millonarios que en su día hubo con la Supercopa de España y Arabia Saudí.
Bueno, pues una operación de la que vamos a seguir muy pendientes, que permanece abierta ahora mismo y que puede dejar alguna que otra sorpresa. Veremos. Corrochano, nos vas contando más cosas.
Gracias, Pilar.
En este día también están pasando otros asuntos que te cuento ya con la ayuda de Sofía Buera.
Libertad bajo fianza de 1 millón de euros para Dani Alves, el exfutbolista del Barça que lleva 14 meses en la cárcel por violar a una joven en una discoteca y que ha sido condenado a 4 años de prisión. Si paga, Alves va a poder eludirla, pero entre otras cosas no va a poder acercarse ni a la víctima ni tampoco podrá salir de España. Quien más y quien menos, Pilar, lleva mirando el tiempo que nos va a hacer esta Semana Santa. A la primavera que estamos disfrutando vamos a dar paso a lluvias en buena parte de nuestro país. Qué raro en Semana Santa hablar de lluvias, especialmente en el norte, pero también en el centro y puntos de Castilla-La Mancha, Andalucía y Valencia. La Conferencia Episcopal Española ha presentado una campaña invitando a marcar la X en favor de la Iglesia Católica en la próxima declaración de la renta. Es un gesto sencillo que no supone pagar más ni que Hacienda nos devuelva menos y que el año pasado realizaron 8.700.000 contribuyentes. Con él permitió, entre otras cosas, prestar atención a las necesidades de más de 4 millones de personas desde las distintas instituciones de la Iglesia. Y la Conferencia Episcopal de Francia ha manifestado su preocupación y sus reservas al proyecto de ley anunciado por el gobierno de Macron sobre el final de la vida. Rechazan la muerte inducida frente a cuidados paliativos cada día, por cierto, más avanzados, y piden a los católicos que se involucren más con las personas mayores o con discapacidad, porque muchas veces la eutanasia, recuerdan, es la expresión de un sentimiento de soledad.
Gracias, Sofía. Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts per sobre de la una. És dimecres avui, 20 de març del 2024. I recorda que estem recordant la figura radiofònica, també la de l'amic, la de la persona, del Pere Rovira, que ens ha deixat aquesta passada nit i que hem destinat des de les 12:20, la primera part del programa, escoltar moltes veus que van treballar amb el Pere i que ens han explicat cosetes que potser no, fins i tot no sabíem. Ens esteu enviant missatges, en recupero un. Recorda que tenim el número de WhatsApp que ens pots enviar missatges de veu com a oient o com a companya, com el que vulguis, 664-526-180. Ens ha enviat un missatge el Xema Soler Solà.
Hola, sóc Xema Soler Solà, professional durant molts anys de la ràdio, premsa i mitjans de comunicació. Jo voldria donar el pes a la família i amics d'en Pere Rovira, un gran professional que ens ha deixat, i el que sí volia dir que ell és el que va despertar la flama en mi d'aquesta cosa radiofònica. Ell va ser el que em va donar la primera oportunitat de parlar jo per la ràdio en un programa que es deia Les Comarques en la Ràdio, i en el que jo li enviava cròniques des de Balaguer i altres pobles de la Noguera. Aquí després començaria ja la meva activitat professional, que es va durar al llarg de més d'una dècada. Sento molt el seu traspàs i doncs el meu més sentit pes amb la família i amics. Moltes gràcies i guardaré sempre un gran bon record. A reveure.
Gràcies, Xema. Ja saps que pots enviar-nos tu també els teus missatges al nostre número de WhatsApp, 664-526-180. Què farem ara fins a les dues? Doncs mira, parlarem d'aquí uns minuts de poesia, perquè estem a la setmana del Festival de Poesia Lleida, que ja va començar aquest passat dilluns. Estarà amb nosaltres el seu organitzador, l'Anton Not, perquè el dia 21, demà, és el Dia Mundial de la Poesia. I en lloc de fer-ho tot un dia, doncs ho fan tota la setmana. I a partir de 2:15 estarà amb nosaltres de nou el Jaume Sitjà i també el David Casero per parlar de les noves tecnologies. Així que ens aturem 2 minuts i parlem de poesia.
Barberia Federico. Ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico, al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973 26 65 12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
Nou Parador Gualda, menú diario a 12 euros y menú fin de semana con carne a la brasa, caragols a la llauna y más exquisiteces a 18 euros. Salón para fiestas con baile y discoteca. Habitaciones reformadas con baño, televisión y climatizadas a 50 euros doble. Amplio aparcamiento y parque infantil. Nou Parador Gualda, reserva tu comida de empresa al 973 23 06 65.
Em subscric? No em subscric. Em subscric? No em subscric.
Decideix-te. Subscriu-te al periòdico per entendre-hi més per només 45 euros i emporta't 20 euros per gastar com vulguis en un xec regal d'Amazon.es.
Em subscric al periòdico per entendre-hi més.
Pub Musical Los Santi, en la zona alta de Lleida y en su primer aniversario, te sigue ofreciendo la mejor música con todas sus tendencias. Despierta tu vena artística con un espectacular karaoke, dos pantallas y cuatro micrófonos. También fiestas de aniversario en un magnífico ambiente. Abierto tardes y noches de martes a domingo. Descubre el Pub Musical Los Santi en Torres de Sanuy 5, cerca de Ricardo Viñez.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas. Mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
El restaurant Cal Nanet, icona de la cuina tradicional de Lleida, busca seguir ampliant la seva història amb persones que vulguin agafar el relleu dels caragols, els calçots i les carns a la brasa. Si voleu seguir endavant amb un restaurant referent a la província, poseu-vos en contacte al telèfon 690-39-31-11 o al correu calnanet@calnanet.cat. La família de Cal Nanet agraeix als seus clients tots aquests anys de fidelitat.
Cope Lleida.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Ja saps que des d'aquesta matinada estem oficialment a la primavera. Ja saps que també, que quan parles amb un meteoròleg, et diu que, escolta, la primavera meteorològica va començar l'1 de març. Sigui com sigui, la primavera, la sangre altera, diuen, és una estació de l'any aquella en la que, això no ho dic jo i no cal ni que ho creguis, però la natura ressorgeix, es revife, arriba energia nova. Ja ho saps, el temps, meteorològicament parlant, també està molt canviat. I, a més a més, ja saps que tenim el Dia Mundial de la Poesia, que serà demà. Amb tot això, avui, ara, anem a parlar del Poesia Lleida 2024, el Festival de Poesia Lleida d'aquest 2024, que ja va començar dilluns i que s'escampa tota la setmana amb actes de tots els gustos, més grans, més petits, més informals, més formals, per escoltar, per gaudir, per llegir, pel que vulguis, però tot centrat en el tema de la poesia. Avui està amb nosaltres l'Anton Not, que és el director de Poesia Lleida. És filòleg i ja saps que tota aquesta activitat ens arriba des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Lleida. Anton, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, i moltes gràcies per haver-me convidat al teu programa, a parlar en nom de tot l'equip que estem al darrere de l'organització de Poesia Clar. Lleida de 2024.
L'Anton és filòleg. Ha fet alguna cosa de poesia? M'ha dit, home, no em presentis com a poeta, diu, perquè encara em falta. Entenc que hi estàs treballant o alguna cosa caurà.
Bueno, és possible, no se sap mai.
No, sí. Però et deia, com a persona vinculada amb aquest món, la primavera no sé què té. No sé què té.
Bé, és cert que es pot ser fins i tot un tòpic massa gastat, no?
Sí.
A lo millor ja tocaria que els escriptors, no només els poetes, a lo millor es comencés a escriure d'algun altre moment de l'any. Bé, és igual, sigui un tòpic massa gastat o no, al cap i a la fi, doncs la gràcia que tenen els tòpics és que sempre val la pena revisitar-los i donar-los algun punt de algun gir, alguna cosa nova. El dijous dia 21 és el Dia Mundial de la Poesia, molt a prop de l'entrada de la primavera astronòmica, deu ser, aquesta que has comentat, deu ser l'astronòmica, la que va començar, la que ha començat aquesta, aquesta matinada. Aprofitant aquesta circumstància, que el Dia Mundial de la Poesia és el dia 21, i a més, doncs, en aquest moment de ressorgiment de la vida a les ciutats i al territori, a tot arreu, des de ja fa uns anys, Paeria Lleida, que és el principal impulsor del Festival de Poesia de la Ciutat, també amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Lerdencs, doncs ha estabilitzat el Festival de Poesia al voltant d'aquestes dates. S'havia celebrat en algunes edicions en altres moments de l'any, però des de ja fa unes quantes edicions es va considerar oportú estabilitzar-ho així, ara, al voltant del dia 21. En les darreres edicions el que s'acostumava a fer era, doncs, agafar aquest dia i, segons el moment de la setmana en què queia, la programació s'escampava, que m'ha agradat molt, com ho has dit a la presentació, s'escampava, doncs, fins al final de la setmana o tiraven darrere cap al començament de la setmana. En aquesta edició, la de 2024, s'ha volgut que la programació ocupés, s'escampés des de dilluns fins a diumenge.
Clar, vosaltres ja heu començat, vau començar dilluns, a l'inici de la setmana. Si una persona es pregunta, escolta, què és això del Festival de Poesia a Lleida? Doncs és escoltar poesia, llegir poesia, parlar amb poetes, és tot això.
El protagonisme amb un certamen, amb una trobada, amb un festival, diguem-ne com vulguem, que porta per títol Poesia a Lleida, doncs està clar que el protagonista ha de ser la poesia. Mm-hmm. Ha de ser la poesia, vol dir que ha de ser els escriptors i han de ser els versos que són dits o que són llegits. És cert que també hi ha la voluntat, i enguany, de manera més explícita que en cap any anterior, de preparar una programació que posi de manifest com la poesia, aquests versos escrits o aquests versos dits, es connecten amb altres manifestacions artístiques. És una aliança absolutament natural. Des de sempre, doncs, la poesia ha estat relacionada amb les arts plàstiques o ha estat relacionada amb la música. La programació d'enguany està pensada, en part, per fer més evident que mai aquest vincle. I això hem tingut la sort de poder treballar aquesta part amb Yolanda Sebé, que és fotògrafa, i que s'ha responsabilitzat de generar no només una imatge que fos atractiva per acompanyar tot el que fos la promoció, la difusió del festival, sinó que realment ha generat tot un discurs visual que, doncs, d'alguna manera vol identificar, vol que el ciutadà reconegui que el que està passant, allò que està veient, aquell acte al qual està assistint, doncs pertany a un conjunt, amb unes idees, amb un concepte que l'unifiquen. Mm-hmm. Ha estat la responsable de fer el cartell, ha preparat ja amb totes les activitats, sempre hi ha detalls d'última hora que s'han d'acabar de polir, però ha preparat i està ultimant.
Tenir un camí conjunt durant totes les activitats.
Mm-hmm. Hi ha activitats que són més properes a la música, hi ha activitats que s'aproximaran a la dansa, hi ha diverses aliances amb altres arts al llarg de tot el festival.
Us dono, perquè no passarem per totes les activitats, us dono la plana web on ho podeu trobar tot. És una web molt neta, molt clara i molt ràpida de trobar tot.
Tenim la sort, Ricard, de poder treballar amb l'estudi Parèntesi, que són els responsables del disseny d'aquesta web, i nosaltres també estem molt contents.
Molt bé, perquè és fàcil de trobar-ho tot.
Sí, és.
No, ni recarregat ni complicat.
És user-friendly totalment.
Sí. És poesialleida.paeria.cat, així de fàcil, poesialleida.paeria.cat, i allí us ho tira tot, dia per dia, els objectius i tot el que passarà. Ja han passat coses, com dèiem, perquè aquest any és tota la setmana, aquest Festival de Poesia a Lleida, però si ens hem de parar amb un parell d'activitats Anton, ens podem parar, per exemple, a la d'avui a la tarda, a les 7 al Cafè del Teatre, per exemple, amb dues veus per una terra, amb el Jordi Pàmies i el Jordi Prenafeta, per exemple.
Amb aquesta activitat, el que hem volgut aconseguir és generar una aliança entre dues generacions poètiques pròpies de la ciutat, Jordi Pàmies i Jordi Prenafeta, que sabem que d'Antubi hi ha una bona complicitat entre tots dos, i el que els hem demanat és que preparin una lectura en la qual, a més d'oferir-nos algun tast del que hagin ells escollit de la seva llarga trajectòria com a escriptors, els hem demanat que, a més, a veure si en algun moment hi haurà alguna complicitat, com que un Jordi llegeixi un poema d'un altre Jordi, o, bueno, esperem que sorgeixi alguna sorpresa d'aquest tipus.
Clar, això serà a les 7 de la tarda, i a les 8, una hora després, vull dir, perquè si ja hi sou, ja ens hi quedem, al Cafè del Teatre, Avui sí que hi ha un acte potser més carregat, eh?
Bueno, és potser un acte més formal. Mm. Acabem la jornada amb una taula rodona, amb una mena de debat sobre la figura d'Estellers. Per una banda, doncs, sí que és un format més acadèmic pot semblar, perquè doncs serà una conversa mm. entre tres grans coneixedors de la figura d'Estellers, però això no vol dir que no tingui també un component espectacular, i deixa'm explicar-t'ho. O sigui, si per una banda, doncs, a diferència d'altres actes que hi ha programats dintre de Poesia Lleida, ja d'entrada la cosa pinta més com que tindrem música, tindrem dansa, tindrem, doncs, ingredients més propis del que és un espectacle. L'acte Estellers d'avui, doncs, és una conversa entre tres especialistes i tres grans escriptors que són coneixedors de l'obra d'Estellers, i això potser li resta una mica de component espectacular, però tot i així, doncs, estem convençuts que els tres són uns grans comunicadors, i que tota la gent que sigui al cafè podrà gaudir d'aquesta conversa. Tenim a Maria Josep Escrivà, una magnífica poeta que està vinculada amb el territori lleidatà, per una banda perquè l'editorial Pagès Editors va publicar una antologia personal, una tria feta per ella mateixa del conjunt de la seva obra, i perquè també ha participat amb la iniciativa que Jaume Suau porta a Bellvist, l'Hort Poètic. Maria Josep Escrivà va participar-hi en la edició de l'any passat. Tenim a Josep Ballester, que és professor universitari, escriptor, poeta, ha guanyat el Premi d'Assaig Vallverdú de la ciutat de Lleida, ha guanyat el Premi Maria Mercè Marçal, que convoca el Consell Comarcal del Pla d'Urgell, està vinculat amb la Universitat de Lleida, i tenim a Àngels Gregori, que és una persona que ens estimem especialment des de l'equip de Poesia Lleida, perquè hem treballat amb ella programant el festival durant diversos anys, i volíem que també fos amb nosaltres en l'edició d'enguany. L'Àngels és una gran escriptora, una gran gestora cultural, i enguany és la comissària oficial de l'any Estellers.
I demà dijous, a la mateixa hora, al mateix lloc, al Cafè del Teatre, a les 8 del vespre, bueno, parlarem de Joan Salvat Papaseit, que justament aquest any estem al centenari de la seva mort. Que això em fa recordar també que aquest any també se celebra el centenari del naixement de Jaume Magre, que també està present dins de la cultura lleidatana. Ja sabeu que va ser regidor de cultura de l'Ajuntament de Lleida, i que, doncs, estem dins del seu centenari. Però demà parlarem de Papaseit.
Tindrem un acte capitanejat per Meritxell Cucurella Jorba, el dígraf del desig, a la qual li hem demanat que produeixi un espectacle de nova creació. S'ha rodejat dels còmplices que ella ha considerat oportuns, i ella ha preparat un espectacle fresc, viu. És una oportunitat per experimentar la poesia de Joan Salvat Papaseit, doncs, d'una manera més vivencial. Ens agradaria que convidem a tota la comunitat educativa i convidem a tots els estudiants a que participin, a que assisteixin a tots a quants més actes del festival millor. Però aquest ens sembla que seria especialment interessant que aconseguíssim que vingués públic jove, perquè és molt probable que, gràcies a la gran feina que fan els docents de llengua catalana i literatura, treballin l'obra i la figura de Joan Salvat Papasseit a les escoles i als instituts. I pensem que aquest festival, que aquest acte, disculpa, complementa molt bé la feina més acadèmica que estaran fent els docents, doncs repassant i estudiant l'obra i la figura de Papasseit, que això quedaria molt ben complementat amb l'espectacle que ha preparat el Dígraf del Desig, La Rosa als Llavis.
Bueno, recordeu, la web poesialleida.paeria.cat, allà ho teniu tot, poesialleida.paeria.cat, hi ha lectures, i a més, ara que parlaves de els alumnes, hi ha lectures també d'alumnes dins del vostre programa.
Sí, hem tingut la sort de poder comptar amb la complicitat de diversos col·lectius de la ciutat en molts dels actes del festival, que estan repartits en diversos espais, estan escampats en diversos espais de la ciutat, i en algunes d'aquestes lectures sí, hem pogut comptar doncs, amb la participació d'estudiants de secundària i batxillerat.
Això s'allarga fins diumenge, per tant, teniu temps, insisteixo, poesialleida.paeria.cat, tot junt, poesialleida.paeria.cat, allí teniu totes les activitats, els llocs, els horaris, tots són d'accés lliure i gratuït.
Només n'hi ha un, Ricard, que demanem inscripció prèvia i s'ha de fer s'ha de pagar una petita tarifa. Tenim el dissabte a la tarda programada la ruta Màrius Torres. Hem demanat a la Regidoria de Turisme que doncs, reactivessin aquesta activitat que tenien ells programada al seu catàleg, i per participar en aquesta activitat s'ha de fer una inscripció prèvia i s'ha de fer la terrible despesa de despendre's de 3 eurets, que em sembla que està bé que sigui així, perquè de vegades estem mal acostumats a que la cultura és gratuïta i la cultura no val res, i massa vegades potser ens apuntem amb algun esdeveniment, ens apuntem amb alguna activitat i com que no ens ha costat un duro després no ens hi presentem. Per exemple, això és una pràctica que malauradament moltes vegades no fem massa sovint.
Sí. Doncs una bona passejada literària per Lleida amb Màrius Torres. Això ho teniu el dissabte a partir de les 5 de la tarda a l'oficina de turisme. Us heu d'inscriure abans, les coses com siguin. Però ho teniu tot a la web, poesialleida.paeria.cat. Doncs ja veieu, és una setmana en la que estarem ben impregnats de la poesia, però com sempre dic quan parlem dels dies mundials, que això no s'acabi aquí. És a dir, la poesia la podeu seguir llegint o indagant o adentrant-vos en temes de poesia a l'abril, al maig, al juny, al juliol, a l'agost i fins al desembre. I després tornem-hi. Afortunadament, no massa, però tenim unes quantes llibreries a Lleida que són bastant sensibles amb aquest tema i que al llarg de l'any doncs, també tenen programes relacionats amb el tema de la poesia. Anton Not, director del Festival o de Poesia Lleida. Escolta, gràcies i enhorabona per la vostra tasca.
Moltes gràcies, Ricard. Gràcies per la vostra invitació a assistir al vostre programa i esperem que la ciutadania de Lleida pugui gaudir de la gran varietat d'actes que té dins de Poesia Lleida.
A punt d'arribar a 2:15, parlarem de noves tecnologies. Primer, t'explico 4 consells publicitaris.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IBDMAS por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ja és el moment en el que parlem de les noves tecnologies que al llarg dels anys de fer aquest espai, l'Infocope Lleida, les noves tecnologies han també anat canviant, o el que anomenem ja noves tecnologies, o en les noves tecnologies que ens centrem a parlar-ne. Com vam començar? El 2008, crec, que parlàvem molt dels smartphones. Avui en dia això ja ho donem per superat. I ara estem immersos totalment amb la intel·ligència artificial i totes les seves vessants. Comencem l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com. Ens pots seguir a les xarxes socials i escoltar-nos a través també del nostre podcast, a part de en directe els dimecres, a camí cap a les 2 de la tarda. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
Has vist com han anat canviant les noves el que anomenem noves tecnologies?
Ara tindríem de posar aquí un senyal. El que passa, com que no som vídeo, que som ràdio, tindríem de posar un petit socling perquè així m'identifique que no sóc un avatar.
Això és... Sí, també tens raó.
Sóc jo, no és la IA.
Això us ho garanteixo jo. David Casero.
Muy buenas tardes.
Somos
yo
nosotros,
sí soy, ¿no? Yo. Oye, lo tengo que probar. Creo que es lo único que me queda por probar, la de clonar mi voz con la IA. Lo he probado casi todo.
Da miedo, dicen.
Menos clonar. Sí, da un poco de miedo, pero no sé, ¿esta voz? ¿La van a clonar?
Sí, t'ho clonen tot. Eh?
Mira, te
l'he ensenyat.
El Manolo Lama de Tiempo de Fuego, que també té una voz molt singular, l'han clonat i escolta, és que diries que és ella. Jaume Sitjà, què ens has preparat per avui? Què és el darrer programa abans de que us doni vacances la setmana vinent?
Està bé una setmaneta de descans.
De què parlem avui, va?
Doncs vinga, va, que portem molts dies parlant d'intel·ligència artificial i avui pràcticament... Li dedicarem tot l'espai. I espera. I clica, el que dic abans. No sóc un avatar, sóc jo mateix. Vull dir, a l'entrevista parlarem de com les empreses tenen de governar la dada i la IA, no? Perquè és molt important. I en aquest moment totes estan intentant aplicar-la. Però quines conseqüències poden tenir d'una mala aplicació? Doncs avui a l'entrevista estigueu atents, ja que tenim un expert de com es té de governar la IA. I en l'actualitat setmanal, més IA. Doncs, volia mia, se vols caldo, dos tasses, no es diu? Doncs aquests són els punts de què parlarem a la tertúlia. Científics en contra de la IA per generar armes biològiques.
Normal.
YouTube comença a etiquetar vídeos generats per IA.
Normal.
Bueno, que la gent ho sàpiga, almenys.
Apple considera contractar a Google per incorporar la IA.
O a lo mejor se lo compra...
Normal. I tinc més temes que aquí no sé si continuen ells.
No arribarem ja veuràs. Començarem a divagar i ja està.
Com podeu veure, temes i tots preparats per la tertúlia friki, per començar un moment pel record. Això sí, sempre el David ens porta una efemèride.
Normal.
Fins en quin any viatjarem avui, David?
Mira, pues nos vamos a ir a 1996.
Ah, mira, normal, ¿vale? También.
¿Vale? Y hoy la efeméride tecnológica nos lleva a un pasado un que creo que es poco conocido. Y la vamos a titular como el iPhone antes del iPhone. Os pongo en antecedentes. 1996, el acceso a Internet estaba limitado a universidades y pocas empresas. Y el correo electrónico era una tímida amenaza para el fax. En 2 años fue la revolución. Bueno, pues tal día como hoy de 1996, la compañía InfoGear patentó la marca iPhone, con la visión de combinar servicios telefónicos con Internet. Su primer modelo, que lanzó además en 1998, presentaba una pantalla táctil y funcionalidades para el correo electrónico y la navegación web. A pesar de su innovación, las ventas no acompañaron, por supuesto, y en el año 2000 Cisco Systems adquirió InfoGear y Cisco compró. Bueno, pues, curiosamente, el nombre o la palabra iPhone desapareció hasta que en 2007... Steve Jobs se subió al estrado y anunció su propio teléfono. ¿Y ahí qué pasó? Bueno, pues que al final tuvo que llegar a un acuerdo Apple con Cisco Systems para poder utilizar el nombre de iPhone, ya que la patente de iPhone, cuando ese señor subió al estrado, desconocían que la tenía patentada los señores de Cisco. Con lo cual, bueno, pues esta historia nos demuestra que las ideas revolucionarias a veces necesitan un tiempo para madurar y encontrar el momento adecuado en el mercado, ¿no? Un legado olvidado que marcó un camino hacia la revolución tecnológica que conocemos hoy día, cuando el iPhone fue antes que el iPhone.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs ja ho veieu, que si és dimecres al migdia i estem aquí a Cope Lleida, ara en antena teniu uns friquis molt tequis. I ara què fem, Ricard?
Doncs ja ho sabeu, l'entrevista.
Como sabéis, la constante evolución de la inteligencia artificial es imparable. Es por ello que, en este contexto, se está ampliando el marco legislativo para crear un entorno mucho más seguro para los usuarios, para las empresas. Y para hablar de ello, hoy tenemos con nosotros a Guilherme Sicuto, Senior Privacy Consul de Legal Army. ¿Qué tal, Guilherme? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Y bienvenido aquí, Cope Lleida. Esperamos hoy que nos expliques muchas cositas, ¿eh? Porque en este entorno que estamos inmersos de la IA, que nos invade por todas partes y que nos está sorprendiendo esta irrupción que ha hecho, una cosa está clara, que no tenemos experiencia cómo actuar y, sobre todo, cómo gobernarla. Y aquí entiendo que es lo importante, el nivel empresarial, estar acompañado de un equipo legal. Esto realmente es importante, ¿no? Porque estar acompañado para saber todo lo que es la normativa actual.
Sí, Jaume, efectivamente. Y bueno, como comentas, la inteligencia artificial proporciona muchos beneficios, ayuda en los procesos de negocio, pero también debemos considerar que es una herramienta muy novedosa y que todavía no tiene el conocimiento por la gran parte de la sociedad. Muchas veces nos parece que la IA funciona de una forma mágica, ¿no? Le damos una instrucción, obtenemos un resultado, pero en verdad una respuesta de la inteligencia artificial requiere una estructuración, no solamente técnica, sino también organizativa. Y por lo tanto las empresas deben estar concienciadas sobre los riesgos, sobre los temas conectados, por ejemplo, inteligencia artificial con propiedad intelectual, inteligencia artificial con protección de datos, para luego entender las herramientas internas e implementar las medidas que son necesarias para cumplir con este nuevo reglamento de inteligencia artificial.
Primero todo, por estar al día de la última normativa en inteligencia artificial y cómo aplicarla. Y justamente la semana pasada se aprobó la primera ley a nivel europeo. Supongo que ya estáis trabajando en este marco.
Exactamente. Bueno, de hecho, nosotros hemos constituido y lanzado un nuevo departamento en Legal Army dedicado a la gobernanza de la inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque nuestra propuesta, nuestro objetivo es ofrecer una nueva forma de servicios jurídicos. Y por lo tanto, la característica principal es que actuamos de forma muy proactiva y muy conectada con los proyectos de nuestros clientes. Y es cierto que adoptamos aquí una velocidad conectada con la tecnología, que, como sabemos, es bastante más ágil que la velocidad de los procesos de negociación y aprobación de leyes. Y, por lo tanto, entendiendo estas necesidades, hemos lanzado este departamento para apoyar a nuestros clientes con este viaje, ¿no?, hacia la adecuación de sus herramientas de inteligencia artificial. El reglamento tiene por objetivo regular no solamente el desarrollo de la IA, la cadena de suministro, sino también el uso por las empresas. Entonces, todos estamos impactados, desde la empresa tecnológica que desarrolla los modelos de inteligencia artificial, las empresas que, por mucho que no sean tecnológicas, pero promueven su desarrollo para luego incluir esa inteligencia en sus productos y servicios, las empresas que importan, distribuyen inteligencia artificial y también aquellas que contratan herramientas para una utilidad interna. Todas ellas son impactadas por el reglamento y deben cumplir algunas obligaciones muy concretas.
Uh-huh. ¿Nos podrías comentar cuáles son esos puntos más importantes de esta nueva ley, de este reglamento?
Claro, claro. La estrategia del reglamento es adoptar un sistema de clasificación de inteligencias artificiales. Y por lo tanto tenemos algunas categorías. El reglamento prohíbe, por ejemplo, determinadas finalidades de inteligencia artificial. Por ejemplo, el uso de la IA para identificar comportamientos humanos y definir un scoring social, una nota social, o para identificar emociones en el contexto de trabajo, para influir o inducir a una persona o un grupo de personas a tomar decisiones de forma engañosa. Este tipo de finalidades están prohibidas por el reglamento. Pero luego están los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, que son aquellos, por ejemplo, que ayudan a decisiones, aportan a las decisiones sobre acceso a la educación, a centros educativos, acceso a servicios esenciales como salud, servicios financieros, al crédito o a seguros, aquellos sistemas de inteligencia que promueven el profiling o el perfilado de personas según la evaluación de su comportamiento, esos sistemas son clasificados como de alto riesgo. Y también los sistemas que el reglamento nombra como IAs de propósito general, conocemos como IAs generativas o el chat GPT, también tenemos responsabilidades asociadas, como por ejemplo la transparencia, la protección de la propiedad intelectual y el control y la gestión sobre los contenidos generados por este tipo de inteligencia artificial.
Uh-huh. Nos has abierto un campo inmerso, ¿no? Y sobre todo está la gente o la sociedad en general muy, muy preocupada, ¿no? ¿Y qué riesgos puede tener una empresa si no adapta esta normativa actual?
Vale. Bueno, los riesgos del incumplimiento de la normativa, por ejemplo, son diversos. Por ejemplo, podemos considerar los riesgos más prácticos, por ejemplo, el hecho de que una inteligencia artificial nos facilite una información incorrecta, y esto pueda generar un impacto no solamente para la operación de las empresas, sino un impacto para nuestros consumidores, nuestros usuarios. Y aquí tenemos riesgos vinculados a nuestra reputación. Uh-huh. Pero también están los riesgos relacionados con la gobernanza. ¿Y cuáles son estos riesgos? Según el nivel de riesgo de la inteligencia artificial, se requiere de las empresas la adopción de algunas medidas, que pueden ser medidas sencillas como la formación, la concienciación de su personal, la adopción de determinados códigos de conducta, ciertas medidas de transparencia o otras medidas más complejas, como la implementación de un sistema de gestión de riesgos, gobierno de datos, evaluación de la criticidad de la inteligencia artificial y, por lo tanto, cada nivel de inteligencia conlleva un nivel de responsabilidades que deberá ser adoptada, como decía, por todos los agentes que forman parte de la cadena de desarrollo y de uso de esta herramienta.
Uh-huh. En este momento hay un alto porcentaje de empresas que están intentando implantar lo que es la IA a nivel interno. Entiendo que ahí los beneficios que aporta son muchos, ¿no? Es importante, ¿no?, esta buena adaptación, pero vosotros como consejeros y como consultores para ayudar a las empresas, ¿qué beneficios le está reportando una buena implantación a las empresas?
Perfecto. Bueno, la implementación correcta y efectiva de la inteligencia artificial representa muchas ventajas. Por ejemplo, la optimización de los procesos de negocio, que se pueda delegar a la inteligencia artificial algunas actividades que tienen naturaleza más administrativa, que son repetitivas, y esto conlleva en la reducción de los costes de la operación, la minimización de los errores humanos. Nace con este nuevo movimiento de la inteligencia artificial la posibilidad de nuevos productos, nuevos negocios. Entonces, hay muchas ventajas en la aplicación de la inteligencia artificial, no solamente por las empresas tecnológicas, sino por las empresas que quieren optimizar y mejorar sus procesos internos. Sí es cierto que siempre con una herramienta podemos usarla para algo positivo, pero ella puede conllevar algunos riesgos. Entonces, siempre es muy importante que al implementar una herramienta de inteligencia artificial se lleve a cabo una identificación previa, es decir, conocer cuáles son las funcionalidades, cuáles son los límites y cuáles son los posibles riesgos que esa inteligencia artificial representa. Y claro, una vez identificados estos riesgos, implementar las medidas para controlar y poder usar la IA de forma efectiva, eficiente y en beneficio de los negocios y de los productos.
Está claro. Para finalizar, un poquito, entiendo que hay un porcentaje alto de empresas que están todas ya puestas aquí en la aplicación internamente, ¿vale? ¿Cómo tienen o cómo aplicar para tener estos beneficios? Pero ¿cuál sería los pasos previos de una empresa a la implantación de una IA?
Vale, muy bien, es muy importante esta pregunta. Hay algunas actividades que nos parecen fundamentales y necesarias. La primera de ellas es promover la concienciación sobre la inteligencia artificial. Desde la alta dirección, sobre los riesgos, sobre las multas que pueden estar asociadas al uso de la IA, también a los equipos internos de desarrollo o a los equipos de contratación de herramientas, pero especialmente al personal que va a utilizar las herramientas. Es súper importante esta actividad de concienciación y, como dice el propio reglamento, de alfabetización en inteligencia artificial. Como segunda actividad, yo diría identificar las herramientas que utilizan inteligencia artificial y llevar a cabo su clasificación. Porque una vez tengamos la clasificación del sistema de IA, identificamos cuáles son las responsabilidades y cuáles son las medidas necesarias para usar la inteligencia, usar la herramienta de una forma segura, con seguridad jurídica.
Me ha quedado muy claro, y vale más ser breve y concreto y que queden claras las cosas. Guillerme Siguto, Senior Privacy Counsel de Legal Army, muchas gracias por darnos un poquito de luz en el campo de la inteligencia artificial.
Muchas gracias, Jaume, y estamos a vuestra disposición.
I ara comença
la tertúlia Freak.
I aquest món de la IA és molt nou, per això en aquest moment tothom vol dir la seva. Doncs justament, un grup de científics han signat un acord per anar en contra de la IA per dissenyar armes biològiques.
Normal,
claro, sí. Pero bueno, que salgan, es decir, ya que salgan los expertos en diseños de biomoléculas, ¿no?
Sí, pero
ellos mismos acuerden trabajar con unos principios éticos, pero es que, bueno...
Ya, porque los acuerdos, el
desarrollo, claro.
El papel... bueno... No, si tots fem acte de bona
tiene
voluntad...
Que, tiene però... que ser una concienciación, porque, bueno, claro. Además en la historia de la humanidad, por desgracia, tenemos... tenemos, bueno, pues muchos científicos que se han dedicado a hacerlo, sea por lo que sea, y durante la historia, y bueno, pues ahora mismo es algo que claro, que es que acabamos de escuchar la entrevista, ¿no? Es decir, los riesgos y la ética que se está intentando poner ahora mismo en todo, es decir, en usuarios, en empresas, en sociedades, es decir, desde los propios programadores, bueno, pues es
el
que...
El tema es que primer se invente la tecnología...
Claro.
I després, al cap d'un temps, ho regulem. I clar, tots aquests, per exemple, grups terroristes, si apliquen aquesta tecnologia, automàticament poden fer molt mal. i legalment, bueno, fins la, justament fins la setmana passada no s'ha començat a regular a nivell europeu. Ara imagina't fora d'Europa, que no hi ha una regulació.
Correcto, esto es como todo, es decir, si te lo haces tú todo, te programas tu propiedad, tienes tus propios tal y no sale a ningún sitio, no está en internet para hacer ciertos fines, bueno, pues sí que es muy costoso, pero puede estar. El tema es que, como bien dices, la regulación, bueno, en el momento en el que se conoce, tampoco sabes cómo regularlo o cómo poner a ese campo ciertas cercas, ¿no? Ahora creo que toca correr bastante a nivel mundial, porque hablamos ahora y hemos hablado de normativas europeas, que últimamente estamos hablando de muchas y buenas normativas europeas, desde el cambio del software de nuestro teléfono para la privacidad, como las webs, como absolutamente en todo, ¿no? Hasta que podamos tener los mismos cargadores absolutamente en todos los teléfonos, ¿no? Bueno, pues este campo es algo en el que tenemos que correr y creo que todas estas noticias tienen que ser a nivel mundial y con regulaciones éticas mundiales.
És que hem de córrer és una idea que ens hauríem d'aplicar més que res, perquè ja sabem que la tecnologia evoluciona molt ràpid i la incursió de la intel·ligència artificial el que ha fet sobretot és que encara anem més ràpid del que anàvem, que ja anàvem molt ràpid. Fixa't que s'està accelerant en tots els camps, que de per si no és dolent, el que passa és que quan corres tant, si voleu el símil d'anar amb cotxe, els cotxes d'avui en dia estan preparats per anar més de 120, sí, estan preparadíssims, però quan corres tant, un descuit, una carretera en mal estat, qualsevol història et pot comportar un accident.
I esto, además, el tema es que hay que ser conscientes de que esto ya estaba en marcha.
Sí.
Es decir, los proyectos que hace poquitos años los llamábamos como de Big Data, es decir, tener muchos datos y analizarlo, bueno, pues antes un análisis de 200 millones de proteínas, ¿no?, que podían hacer en estos estudios biomédicos, a lo mejor estaban hasta varios días para sacar resultados. Ahora es que
y una persona trabajando.
Exacto, sí. Ahora con la supercomputación son segundos. Entonces, claro, todo esto permite que avances muy rápido en muchos campos, a prueba, error, prueba, error, prueba, error. Entonces, claro, el uso del fin y la inmediatez, como es que lo escuchábamos ahora. Todo en la entrevista, ¿vale? Claro, la IA, tú le preguntas y me contesta, y me lo das. Encima, con esta inmediatez, ¿no? Pues claro, los desarrollos, pues creo que esa misma velocidad es la que tiene que coger la regulación, y ojo, que esta regulación no parta solo y hablamos de normativas europeas.
Es que, claro,
normativas mundiales, éticas mundiales.
Pero mundial
al final
no queda...
somos personas, no puede quedar nada.
Pero no hi ha un govern a nivell mundial.
No, clar, però és que no hauria de quedar ni un racó, perquè només que quedi un país perdut en el que es pugui autoritzar, doncs ja saps que allò serà el paraís de l'intel·ligència artificial.
No lo tenemos en las noticias, pero ¿cómo puede ser? O sea, sale la noticia y escuchas de repaso la noticia. No, los Estados Unidos están mirando de quitar TikTok, prohibir TikTok, porque, claro, los datos los tienen los chinos, el resto del mundo tenemos los datos que los tienen los americanos. Maravilloso. Pues ya que todos somos personas y todo el mundo tiene los datos de todo, vamos a ponerle reglas todos. Y vamos a perseguirlo todos.
Vinga, va, parlant d'americans. No, fem una petició des d'aquí, Jaume.
A perseguir el mal.
Una petició mundial. Que poseu-vos d'acord, si us plau, ja, tot el món.
Vinga, va, una de les mesures que aplica YouTube és començar a etiquetar aquests vídeos generats per IA.
Sí, és una bona mesura, ja. Estan tan ben fets.
I si no te cortan el usuario. Es decir, el tema es que ahora, dentro, cuando vas a subir un vídeo a YouTube, te salen un montón de clics. Si es para niños, si no es para niños, si tiene tal, y tienes que marcar estos clics para subir el vídeo. Pues ahora está el clic de la IA también. Oye, has creado, has retocado, has generado, dilo tú, porque como te pillemos, como cualquiera de nosotros, te vamos a cortar la cuenta.
Segur que sabeu que existeix, o fins i tot l'haureu rebut i tot. Jo l'he rebut, un vídeo, o l'he vist en xarxes socials, un vídeo d'un minut de durada en el que surt la presentadora del Telenotícies de Televisió Espanyola. Surt ella, és ella, parlant de que l'Amancio Ortega i el Elon Musk han creat un sistema d'inversió en el que tu fiques 250 euros i ja allò et genera diners per viure de renda de per vida. Si tens mínim sentit comú, ja saps que això no és així. Però és que el vídeo és la presentadora del telediari de la televisió espanyola, és ella, amb la seva veu, explicant aquesta història, però és que després surt la filla de l'Amancio Ortega, és ella, amb la seva veu, i tu veus el vídeo, i sí, t'està explicant que sí, que mi padre, que tal i qual, i després surt l'Elon Musk amb un anglès, o sigui, ell parla amb anglès amb una altra persona que l'està no subtitulant, que li està fent el karaoke, que diem a la ràdio, i són ells.
Sí, sí,
són
sí, sí.
Ells, exactament. Claro. Vull dir que poca broma amb això, eh? Que és bueno, que,
si és que... De què fue la entrevista con Josep Arbós de ESET? Bueno, pues vamos a ver qué es todo lo
per
que
cert,
se
si
genera.
Aquest vídeo no que... funciona, això. Vull dir, no cal que invertiu aquests diners, que no funciona. És un timo, eh?
Que és verdad però... i que és mentira.
Bueno, pues això d'aquí també és una de les noves inquietuds que tenen
los players. Todo está corriendo. Ahora mismo la gente que está haciendo cualquier curso o carrera online, lo primero que han recibido es todas las penalizaciones si los trabajos que envían y demás están hechos con inteligencia artificial. Penalización además de suspender, y si tienes que renovar, pues esa asignatura tienes que pagar más dinero para poder renovarla, incluso más cara. ¿Vale? O sea, así. En lo cual, fijaros de qué va el tema.
Està bé. Vinga, ja sabem que hi ha dues grans empreses a nivell mundial que en aquest moment estan dominant el tema de la IA, no? Per un costat hi ha Google amb el seu Gemini, i per l'altre costat tenim Microsoft amb l'OpenAI i el ChatGPT. I Apple.
Pues ahí están.
Bueno, ahí están, con su supercomputación interna, en la cual están diciendo...
I Apple, que es vol plantejar aplicar Gemini a les seves aplicacions. Com ho veieu, això?
El que s'ha filtrat ara és que estan treballant amb un model estil, per entendre'ns, a la gent, un ChatGPT, que l'anomenen internament MMU, que veurem si això veurà la llum ja ara al juny a la conferència de desenvolupadors o no. Però l'altre rumor que hi ha és que Gemini, que és el, bueno, és la intel·ligència artificial que la darrera que ha desenvolupat Google, hi ha una part que Apple també la vol fer així la seva, que pot executar-se directament als telèfons. La part més bàsica, per entendre's, però que moltes vegades és la que fem anar. O sigui, ja no cal que marxi amb un servidor. Doncs s'estan plantejant d'arribar a un acord amb Google, igual que ja fan amb el seu buscador o en el seu moment els mapes, per incorporar Gemini, que és la intel·ligència artificial de Google, incorporar-la a l'iPhone. Això és un rumor, eh? Insisteixo, això és un rumor, agafem un pinces.
Bueno, cuando hay rumores, lo que sí, sí. Es que, es decir, algo tienen que estar hablando para poder hacer algo. Aún así, Apple, ojo, Google, bueno, Google y Apple se conocen perfectamente y de Apple, pues ya sabemos.
Bueno, y
espera que estén todo el mundo.
Comerç com ho ha, encara.
Sí, sí.
Treballen junts.
Exacto, claro que trabajan juntos, pero que quiero decir que al final se conocen tanto, como bien decía, trabajan juntos y se conocen tanto como para saber qué es lo que van a implantar o qué es lo que, cómo lo van a hacer, ¿no? Es decir, probablemente nosotros ni nos demos cuenta, a lo mejor Apple lo que está negociando es tener un acceso directo a la supercomputación que pone Google y los servicios, bueno, pues que estén todos a su universo. Si algo tiene Apple es que precisamente su universo, su cloud, sus clientes, integrar todo esto es una forma de segundo y muy rápida, y una aplicación muy rápida, con lo cual... ¿Para qué invertir ellos en una supercomputación cuando la pueden tener? A partir de ahí, pues lo que suele hacer Apple, clonarla, tener la suya propia, como tiene sus chipsets.
¿Voleu dir que aquí, en aquest cas, Apple no l'han passat al davant d'altres?
Bueno, ha començat a desenvolupar una mica més tard. És que OpenAI fa molt temps que treballa amb la intel·ligència artificial.
Però nos vamos a la efeméride. Quiero decir, vamos a ver, Apple es un valor de marca. Apple es un valor de marca y usabilidad. Punto. Nos ha presentado unas gafas ahora, cuando unas gafas con una camarita y que aparecían cosas, Google no la presentó hace 10 años. Entonces, ahora es el momento, ahora está
sí,
la conectividad, ¿para qué lo
la
uso?
La diferència és que en aquell moment les ulleres de Google no les utilitzava ningú, perquè és que ningú podia accedir amb elles i no servien pràcticament per a res, i en aquest moment...
Pues és el que t'està dient el David.
Pues
en aquest moment ChatGPT és que ja porta un any que tothom l'està utilitzant.
Sí,
és molt diferent.
Sí, però
sigue siendo, pero no sabemos usarla. Jaume, sabe usarla un 0,algo%, sabe sacarle profit.
La que no ens sabem,
pues
acabé de sortir.
Pues ese,
no,
no, pues ese el tema és...
No sé si
es. Los señores de Apple miran y dicen, a ver,
ahora es el momento.
Tengo tantos millones de usuarios de iPhone que se han descargado ChatGPT y lo están usando y no saben ni cómo. Pues ahora es el momento de tener mi inteligencia artificial, mi propio ChatGPT, de ponérselo a todos y de decirles, además, con un vídeo, no presentarles la inteligencia artificial. Nos pondrán un vídeo, como nos tienen acostumbrados, y dirán, coge el teléfono, y ya no le digas Siri, sino que dile Manolito, vamos a hacer tal, y Manolito va a empezar a hacer. Y eso será la inteligencia artificial de Apple. Con todos los servicios es exactamente
David,
igual.
David, ¿sabes el que tinc clar?
¿Qué? No inventan nada, pero saben vender lo que te cagas.
Que estarem aquí per explicar-ho.
Ah, gràcies, sí, jo toco madera. Toco madera.
Per cert, se toca madera. El llenguatge d'intel·ligència artificial estil ChatGPT, Apple ja l'ha presentat, que això sí que és oficial, és el MMU aquest, sí. I es veu que dona tan resultats tan bons o millor que el ChatGPT-4, eh?
El tema és com usar-lo.
Clar.
Sí, es decir, que no tengamos que ser entrenadores, entrenadores expertos.
Es que el chat ya hay una versión 5 de ChatGPT.
Sí, pero
que
si me entiendes.
Y ojo, que también digo que es brutal, ¿eh?
Ojo, ahora, la 4. No, y cada vez se equivoca menos, pero se equivoca.
Sí, clar.
Se equivoca.
Però vull dir que Apple també ha tret el seu model de generar imatges, també ha tret el seu model de modificar imatges, ja els tenen.
Ho anirem veient.
Però és el que diu el David, és a dir, ara estan pensant, bueno, ara, ja fa dies, com t'ho integren dins del telèfon perquè et sigui el menys intrusiu possible i et sigui el més útil possible. És això, no hi ha més història. Bueno, David Casero, la setmana que ve no ens veiem, però l'altra sí, o sigui que d'aquí dues setmanes. Gràcies.
Però seguro que nos escribiremos en ese chat para... ¿Has visto esta noticia? ¿Has visto esta otra? Bueno, feliz Semana Santa a todos.
I Jaume Sitjà...
Després de Semana Santa, més.
I nosaltres que ja que en posem rum a les dues de la tarda, recorda que avui des de les 12:20 hem estat recordant la figura de Pere Rovira, el nostre company, locutor i amic que ens ha deixat aquesta passada nit. Si els vols acompanyar, la família, al tanatori, demà dijous des de les 6 de la tarda i divendres des de les 9 del matí i a 11:45 del migdia, divendres, la cerimònia de comiat al mateix tanatori. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues, demà hi tornem des de Lleida a les 12:20.